fent de fades, d'ambaixadors i de patges, doncs serà molt benvingut, entenc, per l'entitat, també per poder acollir més entitats que vulguin participar-hi. Ja només ens queda desitjar-vos molt bona sort, però clar, la feina ja està feta, per tant, la sort, diguéssim, que no es necessita, només allò esperem que no ens plogui aquell dia, perquè això sí que ens esguerra una mica la festa. Moltes gràcies per la feinada que feu. Jo crec que els santcugatencs i les santcugatenques gaudeixen molt d'aquesta nit màgica, que és possible, doncs, gràcies a la feina que feu vosaltres, amb l'ajuda de les entitats i aquests infants que també hi col·laboren. Que vagi molt bé aquesta nit màgica i esperem que els desitjos que hem posat avui sobre la taula, doncs, també es puguin complir.
Molt bé, gràcies per convidar-nos a l'Ajuntament també, que l'Ajuntament també ens ajuda.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, punt final a les subvencions nominatives per a les entitats de cultura de Sant Cugat. Per raons jurídiques, l'Ajuntament haurà d'explorar una nova fórmula per poder donar-los suport. Mentrestant, a partir de 2025, les entitats podran presentar-se a la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, assegura que els diners hi són i estan reservats per a les 17 entitats que fins ara rebien una subvenció nominativa. Així, el que popularment es coneix com a convenis de col·laboració s'han acabat. Això sí, hi ha una excepció. Quan una entitat faci anys, podrà rebre una subvenció nominativa. Aquest govern vol urbanitzar l'Avinguda del Baixador, fer les obres d'una vegada i bé. Així s'ha expressat el vocal de Vialitat, Xavier Humet, a la Junta de Veïns de Valldoreix de desembre, on s'ha aprovat per unanimitat que sigui l'MD qui entomi la gestió del projecte. Així, l'administració descentralitzada haurà de sotmetre a aprovació una nova modificació del projecte, amb la voluntat d'executar les obres per fases. En tot cas, des del govern es mostren prudents i, de moment, no parlen de calendari. I l'MD de Valldoreix justifica amb dades la demanda que l'aparcament a l'entorn de l'estació dels ferrocarrils sigui d'ús prioritari per al veïnat de la vila. Segons un informe elaborat per l'administració descentralitzada, amb xifres del mes de maig de 2024, només el 18% dels vehicles aparcats a la zona, amb 732 places, eren de valldoreixencs. La resta són de Sant Cugat, un 44%, i de fora del terme municipal, un 38%. I canvis a la composició de la Junta de Veïns de Valldoreix. El fins ara vocal de portaveu de Vox, Pablo Baucells, deixa el càrrec. Segons ha explicat durant la sessió plenària d'aquest dijous, és una decisió que ha pres per motius personals. Encara no s'ha donat a conèixer qui el substituirà. La cita prèvia per al campament reial s'obre aquest divendres a les 7 de la tarda. Els emissaris de Ses Majestats, els Reis d'Orient, s'establiran al claustre del monestir a partir del 2 de gener per rebre les cartes de tots els infants de Sant Cugat. Així, tots aquells que vulguin lliurar les seves cartes ho podran fer de les 3 de la tarda a les 9 del vespre. A més, el campament estarà adaptat per infants amb TEA i altres col·lectius amb necessitats especials de 3 a 4 del migdia, amb unes condicions especials de so i de llum. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre estrena instal·lacions. L'any 2022 es va iniciar el projecte de renovació del centre comercial per reestructurar i modernitzar els espais interiors i exteriors, per respondre a les expectatives dels visitants i comerciants. Aquest 2024 ha arribat la culminació d'aquesta remodelació profunda del centre, que està dissenyat per mirar a l'exterior. Compta amb unes zones enjardinades renovades, un parc infantil i una zona de food trucks. s'ha incorporat una pèrgola i això realça l'atractiu del centre i enriqueix l'experiència del client, ampliant també la seva oferta gastronòmica. La transformació del centre comercial de Sant Cugat ha donat com a resultat una oferta exclusiva i variada de 81 botigues i restaurants, un cinema i 10 espais de quiosc que combinen marques internacionals i comerços locals. Les instal·lacions estan especialment adaptades a les famílies, amb una zona de descans i un aparcament renovat. El nou Sant Cugat Shopping Centre t'espera. Combina innovació, sostenibilitat i bon funcionament per oferir-te una experiència de compra única.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Cugat Mèdia et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Comencem la segona hora del Faves Comptades fent balanç de l'activitat de la Sindicatura de Greuges de Sant Cugat amb la seva síndica, la Elena López Macho. A ella li preguntarem quantes actuacions han fet, quina diferència hi ha entre les de l'any passat i quins són els nous reptes de la institució. Parlarem de les queixes, dels assessoraments i els principals casos que han marcat aquest 2024 que estem a punt d'acomiadar. També abordarem la relació amb l'administració municipal, amb les col·laboracions amb altres institucions i les millores que encara cal implementar. Elena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim feina. Per davant.
Sí, sí, i tant que tenim feina.
Aprofitem que aquesta és l'última secció que ens trobem aquest 2024. Estem ben a prop de les festes nadals, de Nadal, per preguntar-te quina valoració en feu d'aquest any des de l'oficina de la síndica.
A veure, pues, la valoració que fem és que hem tingut un increment considerable de queixes. Vull dir que aproximadament calculem que l'increment ha sigut d'un 12% respecte de l'any anterior. Bueno, a veure, al final les queixes que hem tingut, que encara ens resten uns quants dies de l'any per finalitzar, serien aproximadament, estarien sobre les 370, 390 queixes que hem tingut aquest any. Ja et dic, ha suposat un increment sobre del 12% respecte a l'any anterior. De totes aquestes actuacions que nosaltres fem a la sindicatura, ho repartim amb el que són queixes pròpiament, i el que són, a veure, assessoraments que fem a les persones, perquè no tota la persona que arriba a la sindicatura al final ve a posar una queixa. Hi ha persones que necessiten un assessorament o que derivem a altres institucions, o, per exemple, que és un problema que, no, que és de consum i no és pròpiament de la sindicatura.
Que no són competències de la sindicatura,
clar,
no? Que
ja, llavors no tenim, els assessorem clar. Una mica... perquè la veritat és que la gent va perduda i, sobretot, a veure, la gent més vulnerable. Vull dir, que ens trobem, per exemple, que tenim molt poques queixes de gent jove perquè la gent jove té uns altres mitjans per arribar a la informació, no? i sobretot la gent més gran i la gent més vulnerable és la que normalment té més manca d'assessorament. Llavors els assessorem, si és una queixa que correspon a la sindicatura, ens quedem la queixa com tal, i si no, doncs derivem a mediació de l'Ajuntament, a l'OMIC o a qualsevol servei que sigui competent.
Que li pertoqui. Ens deies que manca d'aquests poc més de... No, menys de 10 dies, de fet, per tancar l'any, heu augmentat un 12% les queixes i les actuacions que heu fet. Quina lectura en feu d'això? De major coneixement de la ciutat, de la sindicatura, de que la gent es queixa més perquè hi ha més problemes... Quina és la lectura?
No, nosaltres pensem en part que també tenen un millor coneixement de que n'hi ha una figura que està a l'abast de tothom i que poden venir allà a plantejar la queixa. I també, a veure, hi ha hagut un moment que sí que hi han hagut moltes queixes, sobretot de serveis urbans, perquè, a veure, la gent considera o creu que no els estan donant tots els serveis o no se'ls estan donant tots els serveis com ells entenen que ho tindrien
que haurien de tenir, no?
Sí.
De totes aquestes queixes, quins sectors, diguéssim, ara ens parla dels serveis urbans possiblement, són els que aglutinen més actuacions?
A veure, bàsicament són serveis urbans... voreres, neteja de la via pública, mobilitat... és el gruix més gran és de serveis urbans. També n'hi ha molt de multes tant de trànsit com, per exemple, multes que poden posar perquè, jo què sé, perquè has fet una obra i on has demanat la llicència o no es correspon la llicència amb les obres que has fet. Vull dir que és, a veure, també n'hi ha moltes queixes de sorolls. Compatibilitzar l'oci a Sant Cugat amb el descans dels veïns és un problema que té un encaix dificultós i molt... Sí, perquè, a més, a veure, la gent es queixa per sectors, és a dir, doncs es queixa la gent del carrer Major, es queixa la gent que té un bar musical, per exemple, et puc dir la part de Torreblanca. És a dir, que és per sectors, no és en general que la gent es queixi, ah, mira, al meu carrer, que només n'hi ha un bar, a lo millor fa soroll, potser aquell bar ho fa o no, però la gent es queixa més perquè és difícil, i jo ho entenc.
On es concentren, no? Aquests espais on hi ha més persones, també.
Concentracions molt grans. I ja no només pels espais, sinó perquè, clar, quan estàs a dintre de l'espai, doncs té unes condicions, però, clar, la gent surt al carrer, es queden al carrer xerrant, a la xerradeta, es troba gent que baixa... I això és...
I no tenim en compte que hi ha algú que està dormint a casa seva.
Clar, i potser algú que està dormint, algú que està malalt, algú que demà té que anar a treballar, algú que ha tingut un mal dia. I tot això no ens adonem quan estem xerrant amb els amics a sota d'un bloc de...
Segur vivintes. Que ho hem fet tots en algun moment,
sí, i tant que ho hem fet tots. No crec que pugui haver-hi ningú que digui no, jo sóc respectuós, vaig pel carrer, que no... No, a veure, no... I això sí que és veritat, que les queixes són d'aquest tipus, no? Del dia a dia, perquè al final... La
de gent... convivència.
Sí,
oi?
Evidentment, la convivència entre persones, que tothom té que respectar l'altre. Clar, i dius, és que jo també tinc drets, sí, però...
Mentre no molestem els altres, clar, no? Una mica d'empatia.
El teu límit de drets... finalitza quan comences a vulnerar els drets d'una altra persona.
Per tant, farem una crida a l'empatia des d'aquí,
sí,
i tots,
tots,
que fem una
tots.
Reflexió personal. Sí, tot això són queixes, Helena, però després hi ha una altra part que són les actuacions que feu vosaltres d'ofici, que mentre preparàvem aquesta secció i ens passaves una mica d'informacions, deies, n'hem fet moltes, ens agradaria haver-ne fet més.
Sí, la veritat és que ens agradaria fer moltes més queixes d'ofici, no? Perquè la queixa d'ofici, a diferència de la queixa... perdona... del particular, és una queixa molt més elaborada. Fem un estudi de la situació i plantegem, a veure, primer, quina és la situació en la que es troba, quines mancances trobem nosaltres, quines possibilitats veiem que té la ciutat, i ho presentem davant de l'Ajuntament perquè ho valori, no? Aquest any hem fet, en final, hem fet 5 queixes d'ofici. També moltes venen perquè la gent ve a queixar-se, no? Encara que no plantegin
la queixa... Aixeca la llebre, no?, que diguéssim... Sí.
Encara que no plantegin la queixa, venen i es queixen, no? I, bueno, les queixes que hem obert aquest any d'ofici han sigut una de l'estacionament indegut a l'església de Valdoreix quan es celebren els actes religiosos, la gent estaciona sobre de la vorera i això s'està invaint, a veure, que la gent que va pel carrer pugui anar per la vorera, té que anar per la carretera, no? Ens han donat una mitja resposta, que són conscients que posaran els mitjans, però clar, els mitjans sempre... Estan tres dies, la gent se n'adona que no pot estacionar, però quan veu que ja el policia no passa, és. Torna. Vam plantejar també la queixa, a veure, d'ofici, de les ombres a les escoles del municipi, que ja l'havíem plantejat l'any passat i ens van dir que no hi havia pressupost, i aquest any la vam tornar a plantejar tant a les escoles com als espais públics
de lleure, oi? Dels infants.
De lleure dels infants. Som conscients, perquè s'ha fet públic, de que s'ha fet un esforç per millorar la situació. Vam demanar també aquest any una altra vegada, perquè ja ho vam demanar l'any passat, la modificació de l'ordenança municipal de l'obligació dels propietaris de gossos de tenir cura dels gossos i sobretot de l'espai públic, que és de tots. S'ha fet també, vull dir que es va fer una campanya abans de l'estiu en aquest sentit. I vam demanar a Valdoreix, perquè va haver-hi una mica de no dic de problema, però sí de tensió, de que, a veure, que fessin una regulació sobre els espais municipals, com es poden cedir. Perquè, clar, a veure, la ciutat o el municipi té uns espais, però aquí se li poden cedir, en quin context... quant de temps es té que pagar per aquest espai...
Una mica de transparència, no?
Sí,
entenc, en això.
Que no està regulat, perquè, a veure, s'ha anat fent...
Com de bona voluntat, possiblement.
Amb bona voluntat,
però clar.
Fins que al moment que et trobes un problema, que algú diu, ai, a ells sí, perquè a mi no. I llavors es té que fer una regulació per tenir transparència, perquè tothom tingui clar amb quines condicions es pot cedir a l'espai
que és
municipal,
públic.
Clar, que és públic.
Hi ha algun altre àmbit que t'hagués agradat obrir alguna actuació d'ofici, però per manca de temps i de recursos no hagueu pogut fer, però que tinguis allò de la llista de pendents i que potser abordeu aquest 2025?
Pues sí, i a més la vam intentar abordar l'any passat també, aquest any no ho hem fet, és l'aparcament per la gent amb discapacitat o amb mobilitat reduïda. Perquè entenem que sí que és veritat que ens van donar una resposta, però jo crec que, a veure, no s'és conscient, a veure, no es controla. Perquè ho hem fet i hem intentat anar elaborant aquesta actuació d'ofici, però ens costa molt perquè tens que mirar molta normativa, tant municipal com estatal, com...
És laboriós.
Sí. Perquè entenem que, a veure, hi ha moltes places d'aparcament que són nominatives i la persona que és el titular d'aquesta plaça no fa ús.
Això, de fet, em sembla que ens havies alertat també l'última vegada que et vam tenir aquí, no? Que hi havia aquesta queixa, que hi havia places bloquejades amb persones que possiblement ja no visquin al municipi,
clar,
per exemple.
I nosaltres no plantegem que retirin aquestes places de mobilitat reduïda, que es deixin, però que es deixin genèriques.
Lliures,
perquè tothom que tingui la mobilitat reduïda necessiti poder estacionar, pugui fer-ho. Ara es troba molta gent, sobretot quan més al centre, encara més, de que arriba amb el seu cotxe i veu que n'hi ha una placa de mobilitat, que l'estacionament està reservat, però per
una
persona
matrícula.
Concreta, amb una matrícula. I entenem que, a veure, que és, aquesta sí que ens hagués agradat, perquè, a veure, tenim que contribuir a que tothom tingui accessibilitat al centre.
Els mateixos drets per tots i totes, no?
Clar. I molta gent ens diu, és que mira, jo tinc que deixar, a lo millor, per anar als quatre cantons, tinc que deixar el cotxe a la Rambla del Celler al final de tot, i tinc que anar caminant. Clar, la gent amb mobilitat reduïda, a veure, el caminar els hi costa. Per això es tenen mobilitat reduïda. I llavors, o per exemple, o per la nit, allò que volen sortir a qualsevol activitat, no?, que no troben... Perquè, mira, durant el dia encara pots estacionar a la zona de càrrega i de descàrrega, però per la nit, que tothom també pot estacionar, clar, a partir de les 8, és impossible. I això sí que ens hagués agradat, perquè jo penso que no n'hi ha un control exhaustiu de si les persones que tenen aquestes places amb matrícula, sí, primer, si la necessiten, si aquesta persona necessita, perquè potser aquesta persona
potser ha canviat de lloc. Reversible.
Clar, ha canviat de lloc i ja no viu allà, o té un pàrquing. I sí que ens hauria agradat fer aquesta, perquè entenem que, a veure, que és contribuir a normalitzar i a que tothom tingui els mateixos drets.
Estem esgotant el temps, Helena. Ens han quedat molts temes per tractar. Ho farem de cara al pròxim trimestre, que evidentment et tornarem a convidar. Per acabar, els reptes del 2025 de la síndica, quins serien?
A veure, jo penso que un és arribar a la gent jove. Perquè jo sóc plenament conscient de que no arribo a la gent jove. Jo em nego a pensar que la gent jove passa de tot i que no els interessa el que passa a la ciutat. Em nego a pensar això, perquè jo no crec que la gent jove no estigui interessada. Uh-huh. El que passa és que, per el que sigui, no hem arribat a la gent jove. En canvi, arribem a la gent gran i a la gent vulnerable. Vull dir que arribem i intentem ajudar a la mesura de la possibilitat que té la sindicatura, però jo penso que el repte que tenim és fer arribar la institució a la gent jove. Després faran el que tinguin que fer. Agafaran, ho faran telemàticament, ho faran
per la via que els sigui més còmode.
Però com a mínim que coneixin la institució, que sàpiguen que està al seu servei, que és el que fa la sindicatura, que la sindicatura no és l'OMIC ni és el servei de mediació. I jo penso que el repte més gran que tinc és aquest, perquè jo me n'adono que porto 2 anys i mig i, a veure, i gent jove no ve. I mira que anem a les escoles.
Anna, Maria Helena, doncs et tocarà anar a les escoles i als instituts.
Anem a les escoles i ho expliquem i tot, però al final no arriben les queixes de la gent jove.
Doncs segur que ho aconseguiu, Helena, perquè feu molta, molt bona feina, sou molt perseverants, i escolta, segur que aquest 2025, aquest objectiu,
si
el compliu.
Veritat.
I tant, que tingueu molt bones festes.
Igualment.
Tu i tot l'equip. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre. Ho, ho, ho!
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat.
Notícies.
I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ho, 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 ho! Ràdio Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Thank you.
divendres, ai, els divendres, que ja comença a fer olor cap de setmana, i com diu el nostre estimat company, que més avui hem tingut a la tertúlia, el Ferran Garcia, s'obren les gàbies. Aquest cap de setmana, a més, també ja fa olor a Nadal, i nosaltres ens acomiadarem fins gener. Tornarem com les criatures a l'escola, a partir del dia 8. Però a part d'això, ja ho sabeu, els divendres és dia d'estrenes cinematogràfiques, per això des del Faves Comptades farem un cop d'ull a la cartellera santcugatenca de la mà de la Sara Vella, que també ens acostarà dues recomanacions de sèries que, per què no, podem gaudir aquest Nadal. Sara, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Què ens portes?
Doncs mira, perdona, la cartellera que aquesta setmana arriba amb l'estrena de tres pel·lícules dels cinemes de Sant Cugat que tot seguit coneixerem. A part d'això, sabeu que sempre us acostem propostes de sèries, pel·lícules o documentals que pugueu gaudir des de casa. Avui ho faré jo mateixa amb dues sèries que crec que no us hauríeu de perdre. Comencem amb les estrenes. Aquest divendres arriba als dos cinemes de Sant Cugat una de les estrenes més esperades per als amants de Disney, Mufasa, el rei León. Aquesta prequel arriba 30 anys després de l'estrena de l'emblemàtica pel·lícula de 1994 i ens convida a conèixer els orígens del rei més estimat de la sabana. He de dir que El rei León és la primera pel·lícula que jo vaig veure al cinema de Sant Cugat.
No! Nos tiramos 6 años cantándola.
¿Y quién no?
Necesitamos algo nuevo.
Me he inspirado.
¡Nos toca!
¡Es nuestro momento!
¡Hakuna Mufasa! ¡Te nombramos aquí!
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, 30 anys del Rei León.
Sí, tu recordes quan la
vas veure? Jo recordo, sí, recordo haver-la anat a veure al cinema, en el meu cas a Figueres, al cinema Las Vegas, que posteriorment va agafar el cineasta barceloní, que ara no recordaré el nom i quedarà ja terrible, després us el diré, però sí, tant que recordo d'haver-la vist al cinema.
Molt xula. Amb una animació espectacular i una banda sonora que promet emocionar-nos, aquesta nova entrega ens submergeix en la història d'un jove Mufasa que lluita per trobar el seu lloc al cicle de la vida. Però no us avancem res més, comencem amb el tràiler i tot seguit us expliquem de què tracta aquesta nova aventura.
Dos leones no son una manada.
Encontraremos a otros que nos ayuden.
¿Rafiki o Kiara?
¡Chicos! Este es Zazu, no os lo comáis.
Genial. Otro inadaptado perdido que no podemos comernos.
Doncs en aquesta prequela del clàssic de Disney, Rafiki és l'encarregat d'explicar a la Kiara, la filla de la Nala i en Simba, la llegenda de Mufasa, que explica com el lleó va estar un temps vagant sol i sense rumb fins que es va trobar amb Taka, un descendent de la reialesa. Aquesta trobada és només l'inici d'un gran viatge que protagonitza un grup d'exclosos que busca el seu destí i que s'haurà d'enfrontar un enemic d'allò més amenaçador. La veuràs, Alba?
No. No la veuré al cinema, com a mínim. Us diré que allò que en anglès que queda més modern es diu Unpopular Opinion, a mi El rei León no m'agrada. Wow. Soc fan de Disney, però no és una pel·lícula que estigui entre les meves preferides, i sé que és la preferida de molta gent, eh? No em va interpel·lar, no ho sé.
Quina és la teva preferida?
Aladdin, m'agrada molt. Peter Pan, Robin Hood...
Robin Hood, no veus?
Mira, no sé. Sí. La Sirenita, també. Una mica de tot, eh? Però m'agrada molt Disney. Però El rei León, no. No. Però segur que la gent té ganes d'anar al cinema, els que tinguin criatures i els nostàlgics del rei León, que segur que són molts i moltes, segur que aprofitaran per veure aquesta prequela. A veure què tal.
Doncs sí, ja t'explicarem. Les sales del centre comercial de Yelmo també proposen una altra pel·lícula, Un lío de millones, una comèdia familiar que promet fer riure a tota la família en aquestes festes nadalenques. Dirigida per Susan Bejar, la pel·lícula és un remake de la francesa Maîtres, Chers, Enfants, perdoneu pel meu francès, i ens presenta una història divertida i emotiva sobre les dinàmiques familiars en el context del síndrome del niu buit. Abans de revelar-vos els detalls, donem pas al tràiler i després us expliquem una miqueta de qué tracta.
A ver si les ha pasado algo.
Bueno, ¿cómo es posible que seáis tan irresponsables?
A los hijos.
Ay, papá, por favor, no grites que me duele la cabeza. 80 pavitos para el alquiler de la furgo.
Papá, ya que estás aquí, ¿te puedes llevar la ropa sucia?
Gracias.
Hija, qué sorpresa.
Mi caca.
Dime, cariño.
Mamá, perdona, que es que me he sentado encima del móvil y se ha debido marcar sin querer.
Me ha llamado con el culo, con su culo, a su madre.
Es posible que me salga un proyecto en Baqueira y no pueda estar en Navidad.
¿Quieres decir, es posible que tengas un plan para irte a esquiar?
Que me manchó la camisa de Ralph.
Échate café calentito alrededor de la mancha. Venga, más, más. ¿A qué ha desaparecido la mancha?
Pues ala, feliz Navidad.
Para ellos, nosotros somos un cero a la izquierda.
¡Egoístas!
Hay una forma para que los niños vengan en Navidad. Les vamos a decir que nos ha tocado el gordo.
La trama se centra en Bego, Gràcia Olayo i Agustín Antonio Resinés, un matrimoni jubilat que viu tranquil·lament en un poblet de la Sierra de Madrid. La seva vida canvia quan els seus fills, Miguel i Clara, decideixen independitzar-se i deixar enrere la vida familiar. Amb l'angoixa de sentir-se oblidats pels seus fills, Bego i Agustín ideen un pla arriscat: fingir que han guanyat la loteria per atraure'ls de nou a casa durant les vacances, bàsicament.
No sé, Sara, si tu l'aniràs a veure, però en Roc, a l'altre costat de la peixera, s'ho està passant teta només amb el tràiler. O sigui, que no sé si anirà al cinema, però té pinta que li agradaria veure-la.
Jo crec que abans d'acabar el programa ja haurà comprat l'entrada per internet, no?
Llavors, pot fer-ho.
I tant. Molt bé. I una última pel·lícula que s'estrena només al cinema Sant Cugat és Conclave, un thriller polític carregat de tensió i misteri basat en la novel·la de l'escriptor Robert Harris. La pel·lícula ens trasllada a l'interior del Vaticà, en un moment clau, l'elecció d'un nou papa, amb una trama plena d'intrigues, secrets i girs inesperats. I ho deixem aquí perquè les sèries de les quals vull parlar són molt interessants.
Ah, perfecte.
Alba, abans de res diré que jo et vaig fer unes preguntes fa uns dies per saber quines sèries veies tu, no sola, perquè sola ja ho sabia una mica, sinó també amb la teva parella, perquè sí, això és difícil.
Aquelles sèries de consens, no?, que necessites que siguin una mica del teu interès, una mica de la teva parella, a vegades cedeix la teva parella, a vegades cedeixes tu, parella, company, companya, amb qui sigui que convisquis o passis el temps mirant sèries, eh? La veritat és que jo tinc bastanta sort i tenim gustos similars, almenys en algun espectre de l'audiovisual, i les altres doncs també està bé tenir moments per una mateixa i per un mateix, i mirar sèries sol.
Sí, i tant. Hi ha d'haver temps per tot.
Sí, no? Sí.
Però
tens recomanacions?
Sí, a partir de les que em vas dir que us havien agradat, jo n'he seleccionat dues que penso que us podrien agradar. Una d'elles és més de ciència-ficció, que sé que és un tema que us agrada.
Ens agradarà, sí.
I l'altra és un thriller policíac.
Ah, també està bé, sí.
Agrada a tothom, la realitat, sí. La veritat. Doncs comencem per la primera, The Leftovers, 7,5 a Film Affinity, és del 2014, això sí, però es pot veure a Max, Movistar Plus i Amazon Prime si pagues la subscripció Premium. Sentim el tràiler. O un trosset de... d'això? O...
Can you make the formula? I'm gonna be home in 10. Sam?
It's time again for the world to mourn the departed.
Aquí hi ha drama, eh, Sara?
Hi ha drama, ja se sent, oi? Jo l'he catalogat com a... Espera, thriller dramàtic.
Ah, vale.
Sí, hi ha intriga, però també hi ha molt drama, sí, estic d'acord.
Sintueix amb el fragmentet que hem
sí.
sentit.
Com arrenca? The Leftovers és... La traducció seria com Els que es queden, una mica. Doncs la sèrie arrenca 3 anys després d'un esdeveniment mundial que ha fet que, misteriosament i sobtadament, desapareixi el 2% de la població. Dius, el 2%, no sé, sembla molt, sembla poc, home, són 140 milions, i tal i com es plasma en la sèrie, vol dir que tothom coneix algú més o menys proper que ha desaparegut.
I no se sap per què, eh?
No se sap per què, ni la sèrie no indagaran això.
D'un dia per l'altre?
D'un dia per l'altre.
I no ens ho resoldran?
D'un segon per l'altre. No ens ho resoldran.
Mare
perquè...
meva, ja m'està generant frustració, Sara.
Bé, no, perquè no es centra tant en això, sinó en com la gent afronta aquest tipus de desgràcies que també podrien ser per una guerra, per un atemptat, per un... A vegades poden passar coses en les quals no hi ha una explicació, encara que hi sigui, no hi ha un per què, no hi ha un... I simplement passa. I és molt interessant veure què és el que passa, com cada un dels personatges s'ho ha explicat, s'ha fet el relat, ho ha superat o no.
Entenc que s'aborda des de diferents perspectives, no? No sé si potser hi ha des de la negació, l'acceptació, a través de la història de cada personatge. També entenc que és diferent, depèn de quina de les teves persones conegudes t'hagi desaparegut, no?
Sí. Sí, per exemple, hi ha el cas d'una dona que... pobra, o sigui, ella era en una família de 4, vivia amb la seva parella, el seu marit i 2 fills, i és l'única que sobreviu, cosa que és molt estranya, també, perquè vulguis que no, el 2% de la població, doncs ha tingut molt mala sort, ella.
És que a vegades passa, a la vida, aquestes coses.
Sí, mai se sap. El que més m'agrada és que es comencen a generar i a crear sectes, I estèticament la pel·lícula és molt bonica, o sigui, es plasma tot molt bé, i aquestes sectes, per exemple, n'hi ha una que van tots vestits de blanc, només fumen, ui, és obligatori fumar en aquesta secta, i no poden parlar, llavors escriuen tot el que han de dir.
Ai, no m'hi apuntaria aquesta, eh?
No, segur que no, però bueno, fan com un vot de silenci, no sé, hi ha gent que, bueno, és com reacciones a la catàstrofe, no? És que hi ha moltes formes possibles.
Hi ha cares conegudes?
Sí, ara no et sé dir els noms dels actors perquè no me'ls he apuntat i jo sóc molt dolenta amb això, però
potser sí ens sonaran, no?
Hi ha una de les actrius de l'Edat Dorada, no sé si l'has vist ara,
no.
Aquesta sèrie que és d'actualitat. Bé, hi ha algunes, sobretot penso en un parell d'actrius que són força conegudes.
La Margaret Qualley, potser?
Pot ser, sí. A mi m'agrada perquè fa un retrat psicològic de cada un dels personatges, per l'estètica, perquè realment és preciosa la composició, la imatge, i perquè és ciència-ficció i té aquest punt inexplicable, que no hi ha respostes, només va obrint més preguntes, que hi ha gent que li posa nerviós, una mica tipus Lost. A mi m'agrada. A mi em fa pensar i m'agrada.
De fet, potser també tu us deies que me la recomanaves una mica perquè m'agrada la ciència-ficció, però potser seria una recomanació també per la Carme, que no li agrada aquest tipus de cinema, però a través de la trama, no? Si és només l'excusa aquesta desaparició, també pot ser una bona recomanació per a aquelles persones que no siguin molt fans de la ciència-ficció, però sí del misteri.
Sí, podria ser.
I de les
ser.
Relacions humanes, no?
Sí.
Per tant, abasta més enllà dels abans de la ciència-ficció. I més recomanacions, Sara, que tenim bones vacances per Nadal.
Doncs si anem a la segona recomanació, en aquest cas és Mare of Easttown. Té un 7,7 a Film Affinity.
Això és el teu segell de qualitat, un notable.
Molt bé, home, gairebé un 8.
Gairebé alt.
No hi ha tantes amb aquesta nota. L'altre era un 7,5, que tampoc està gens malament. I es pot veure a Max, que també per mi és garantia. HBO és una sèrie produïda per HBO. Per mi també és una bona garantia.
I l'altra garantia és l'actriu protagonista.
Bé, és que això, només per això ja val la pena com a mínim intentar-ho. Kate Winslet, no cal dir res més.
No.
És un thriller policíac, com deia a l'inici. També té un altre actor molt bo que a mi m'agrada molt, és l'Evan Peters. Jo el conec perquè és un dels actors fetitxes, per dir-ho així, del Ryan Murphy, que, per exemple, ha fet American Horror Story, m'encanta. Però, a més, també m'han dit abans a la redacció que és més conegut per X-Men o... com es deia aquella? Kick-Ass, per si us agraden més aquest tipus de sèries. Un actoràs, vaja. És una minissèrie, 7 capítols, no s'allarga, està bé, molt rodona, i és una... hi ha un assassinat, evidentment, la Kate Winslet és policia, però té tanta importància el misteri que han de descobrir, l'assassinat que han de resoldre, com la seva vida privada, i pels dos costats t'enganxa
la intriga. I aquesta doble trama, no?
Sí, i està molt bé, és molt, molt magnètics els personatges, perfecte, guió boníssim, i a més pots veure una mica una societat dels Estats Units més de classe mitjana-baixa, com bueno, les relacions que mantenen entre ells, les relacions familiars. Hi ha una altra actriu molt bona, que és la Jean Smart, he hagut de buscar el nom perquè no la conec, però és la protagonista de Hacks. La coneixes, Hacks?
Sí, aquesta sí.
Boníssima, la dona.
Aquesta és de les que veig sola, Sara.
Aquesta ja la comentarem.
De veure sèries acompanyats i sols, jo Hacks la miro sola. Doncs sí, boníssima, la Jean Smart.
Què? Miraràs alguna d'aquestes dues?
Sí. Jo crec que les tinc totes dues apuntades, perquè quan preparàvem el guió m'havies fet l'apunt sense explicar-m'ho, i possiblement, potser la de la Kate Winslet, la de Mare of Easttown, és una bona opció potser per aquestes vacances de Nadal que tenim una mica més de temps, i al ser una minissèrie no en genera allò de saber que haurem d'invertir molts dies o moltes setmanes o molts mesos a seguir aquesta trama. Crec que és una bona opció. El format de les minissèries a mi m'agrada.
Sí, a mi també.
Perquè no s'allarguen ni es dilaten aquells finals que a vegades saps que acabaran malament, perquè no hi ha manera d'acabar allò bé d'aquestes sèries d'èxit que s'han anat allargant, i allò ja no hi ha res de nou ni res de bo. Per tant, fan de minissèries, fan de Kate Winslet, m'agrada el misteri, i aquestes vacances d'anar, jo crec que ens permeten veure contingut d'aquest tipus i té pintassa, i si tu li dones el segell de qualitat més el de Film Affinity, jo
et
crec...
doble segell de qualitat.
Doble segell de qualitat. Sara, moltíssimes gràcies.
A tu, en parlem a la tornada.
En parlem
festes.
A la tornada. Molt bones festes.
és una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians. Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Al Nadal ens emmirallem en la il·lusió dels nens i nenes. Però a Catalunya, un de cada tres infants viu en risc de pobresa o exclusió social.
Al Casal dels Infants, aquest any hem garantit suport educatiu i social a més de 8.000 infants, joves, pares i mares. Ens ajudes a seguir actuant?
Dona ara a casaldelsinfants.org. Protegim la il·lusió.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions. Amb el 91.5.
Friends Kiss Sant Cugat patrocina aquest espai.
Com cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts al programa a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Com esteu?
Molt bé. Aquí a les portes de Nadal, ja.
A les portes. Escolteu, jo no havia tingut temps de repassar el guió i ara, mentre esperava amb l'Eva aquí amb la Cuca, aquests minuts que ens separaven de l'espai de les estrenes de cinema, dic, però anem a parlar de cor o un obituari? Mira, males notícies per acabar l'any.
Males notícies, però fem una cosa, Alba, què us sembla, Cuca? Fem l'obituari al principi de la secció
ens ho traiem de sobre
i després acabem amb alegria.
Perfecte.
Doncs, això és com quan et pregunta què prefereixes, començar per lo bo o per lo dolent?
Doncs farem lo dolent, que volem acabar bé.
Doncs aquest cap de setmana passat moria Isaac Andic, el creador d'aquest imperi de les botigues Mango, i en un accident de muntanya anava amb el seu fill, va relliscar
a Collbató, pujant a Montserrat, a les coves.
Sí, sí, va ser el fill que va trucar emergències i...
Els Mossos d'Esquadra han dit que ha sigut una mort accidental.
S'ha tancat la investigació, es dona per fet que ha sigut un accident.
Sí, arran d'això és molt interessant. Per exemple, aquesta setmana la periodista Rebeca Carranco parlava d'allò de els detectius de sofà, que crec que això, amb aquest auge de crims i de podcast sobre assassinats i true crime, ara, de cada cosa que passa i veiem una teoria recargolada, que si això, que si el de seguretat aquell dia no els acompanyava quan sempre l'acompanya i havia de parlar amb el fill a soles. A veure, per favor.
Simplement, igual és que ha tingut un desmaig o alguna cosa i ha caigut per al terraplè, o sigui, és que
bueno, no... caure, són les coves, sí, que sí. No sé si heu fet la pujada de Montserrat des de Collbató.
Jo la vaig fer fa molts anys, quan era petita, però no, ja ni me'n recordo.
Jo l'he fet, és maco, però sí que és veritat que pues, la muntanya, ja ho diuen els experts, té riscos i a vegades passen aquestes desgràcies, malauradament.
Doncs, sí. Moltes cares conegudes també al seu
funeral. Sí, perquè al ser un gran empresari, doncs el tanatori de les Corts s'hi va apropar, el president Salvador Illa, també el ministre d'Indústria Jordi Areu, és alcalde de Barcelona, també Juan Roig de Mercadona, Rosa i Alba Tous, Toni Ruiz, que és el CEO de Mango, el president del grup Planeta, també va anar Íñigo Nieva, el marit de Tamara Falcó, vull dir, va anar un munt...
I ara entenc que sobre l'etapa de qui es queda al capdavant de Mango, no? Més enllà que ja tinguin el CEO, entenc que hi ha d'haver un traspàs.
Entenc que ara hi haurà un traspàs a la família i això pues, són conclaves ja familiars que veurem aviam com, bueno, anirem a informar-nos, oh?
Doncs sí, crec que sí, deien que un dels fills o així tenia... Bueno, sí.
Té pinta, però de fet no ha sigut l'única persona de qui ens hem acomiadat aquesta setmana. També s'ha mort l'actriu Marisa Paredes.
Doncs sí, jo quan vaig arribar aquí a la redacció i teníem aquí posat el 324 i ho vaig veure, vaig fer oh! Perquè, vaja, no estava malalta, no...
Ha sigut imprevisible.
La seva família, el seu marit va dir que és que bueno, no, se'n van a dormir i no es va llevar. Una gran actriu, no, Cuca?
Sí,
és que la Marisa Paredes és
una gran activista, una gran a part d'actriu, una gran activista feminista, o sigui que ha fet molt pel cinema i també perquè les dones, sobretot en la seva època, als anys 70...
Sí, perquè el context de Marisa Paredes no és el context d'ara,
no era el que
tenim
ara, correcte.
Per posar un valor,
són
també.
Són d'aquestes dones referents que gràcies a elles avui en dia podem gaudir de moltes coses, no? Mm-hmm.
Mm-hmm. Jo la recordo molt la pel·lícula del Pedro Almodóvar, De todo sobre mi madre, no?
Que és
fa com d'aquella gran actriu que està, el protagonista està obsessionat amb ella i...
És icònica, aquesta dona.
Sí. I res, també, doncs...
Mira, de fet, veig que va rebre el Premi Goya d'Honor.
Sí, tant.
Que bé, que se l'hagi donat a una actriu en vida, oi?
En vida,
que a vegades fem allò de donar guardons a les persones que ja han mort i que no el poden gaudir, no? I compartir aquests moments amb família i amics. Doncs en el cas de Marisa Paredes, almenys se li va retre aquest homenatge ben merescut en vida, que és com hauríem de rebre les bones notícies.
Sí, no? Mira, ara, digues,
també al funeral hem vist aquest recolzament, o sigui, ha estat molt acompanyada per companys de la professió, fins i tot va anar el Pedro Sánchez, el president del govern, que una actriu molt reconeguda i molt respectada.
I estimada, no?, fins i tot.
Sí, estimada, correcte.
Molt estimada, perquè mira, a la sortida d'aquesta vetlla van atendre els mitjans, per exemple, Rosy de Palma i ara no em
surt el nom.
I Loles León. Estaven tan devastades, tan tristes. Mira, la Loles León feia una crida perquè, clar, la vetlla es va fer, si no vaig errada, a l'Acadèmia del Cinema. I davant dels mitjans va dir: però a veure, com només ho deixeu obert 2 hores? Només 2 hores, per favor, ministre. Més hores per vetllar-la. La gent li vol dir adéu, tenia molts amics. I, bueno, estaven molt tristes. Mm-hmm. I això, doncs,
i el mateix dia que mor l'actriu Marisa Paredes, tenim una altra mala notícia.
Doncs sí, Rafael.
Clar, que en cancel·len l'especial de la Revuelta.
Sí.
Què passa?
Pues passa... 4 ambulàncies.
Sí. Pues passa Rafael.
No? Rafael, que ha sigut ingressat, no?, i traslladat a l'Hospital 12 d'octubre. I si vols, posem, en homenatge a ell, podríem posar una miqueta de música,
i
no?
I tant, posem el gran Rafael, que té 81 anys, i mira, jo aquest pont de Tots Sants el vaig anar a veure a Màlaga, i és que canta amb 81 anys...
I tenia, té previst...
Té la veu... tan fresca.
Té previst una... Increïble.
Jo no l'he vist mai fresca, aquest home, perdoneu que us ho digui.
Bueno, però és...
Potser
ara
no,
mig Sant Cugat m'ho diarà, eh? Però...
No, aviam. Pell clar,
Rafael, ho agrada... No sé si però... penseu el mateix. Ho agrada molt o no agrada?
Jo estic en el no m'agrada.
Però això que dius, clar que sí, els anys passen per tothom, però, Alba...
Faltaria més, eh?
La seva veu... Vull dir, va haver-hi un moment en l'estadi que va parar la música, es va treure el micro i va cantar unes notes i jo que estava... molt enrere de l'estadi, perquè vaig agafar les entrades tard i ja no quedava gairebé res, és que la seva veu arribava fins al final de l'estadi.
A part, és un símbol d'una època. Parlàvem abans dels anys 70, bueno, jo era petita en aquella època, i recordo que eres al fons de casa meva,
de casa, no?
Sí, que al final són records, també, quan l'escoltes, i jo crec que això és el que li queda a molta gent.
I tant.
Sí, jo crec que també és un personatge estimat. Llavors...
Esperem que recuperi aviat, de fet,
sí,
no?
Sí, recuperi...
Bueno, de moment han anul·lat perquè tenia una gira internacional... Sí. ja tancada.
I aquest cap de setmana també tenia concerts. Sí. I ell, en un primer moment, no volia faltar aquests concerts, però jo crec que...
El seu fill ha dit que per Rafael cancel·lar un concert és com que li tallessin una cama. O sigui, imagina't el nivell de professionalitat i de ganes de continuar treballant. Sí.
No sé de quines seqüeles li hauran quedat o no, perquè tu ara, Cuca, no, fora de micro ens deies... Crec que li donaran l'alta aviat.
S'estava comentant aquest matí que probablement li donen l'alta, estaven a l'espera d'un parell de proves i en unes hores igual sabem alguna cosa. Sí. Però encara no ho tenim.
No han dit si era
gravat. És un accident cerebrovascular, entenc? Sí. Això podria ser un ictus?
No, descartaven l'ictus. Llavors, i continuaven fent proves per buscar què era el que havia propiciat això.
I era mentre gravaven l'especial de la Revuelta o va ser quan ja estava...
De fet, una mica abans.
I a l'Hormiguero es veu que havia estat el dia anterior i ja li van notar que feia
alguna coseta,
coses
inconexes.
O sigui, deia coses així com... Ja no estava fi. O sigui que la cosa deu ser que ja li ve d'uns dies. Però clar, això no saps mai quan arriba. Moltes mostres d'estima també per part de companys. A Julio Iglesias li ha fet una dedicatòria en la seva xarxes, que diu: querido Rafael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios. Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida. Un campeón de categoría, un campeón tan grande, puede con todo.
Què li ha passat a Rafael?
Home, el van trasplantar de fetge.
Sí.
Fa uns anys.
De càncer o de...
Va tenir una tuberculosi... Com es diu? No, és un... No és tuberculosi,
no,
és...
No, quan tens cirrosis.
Sí, perquè es veu que quan acabava els concerts això diu que es prenia tota la nevera dels hotels. Havia comentat que havia tingut problemes d'addicció a l'alcohol.
Doncs mira, i tot i això, com canta, Alba, ja et dic, la carcassa la tindrà ja de 81 anys, però
a mi em fa mandra el personatge. És allò que deia la Cuca, no?, que potser t'agrada o no t'agrada, jo no vull dir odiar, perquè odiar és una cosa molt grossa, però a mi Rafael... que no m'agradi, és que em fa mandra.
Però mira, per exemple, Rafael s'ha apropat molt a les generacions joves amb Migrant Noche.
Sí.
No només amb la cançó, sinó perquè va haver-hi una pel·lícula que la protagonitzava la Blanca Suárez i tal, i jo crec que també
ràdio va quedar per anar a veure la pel·lícula aquí al cinema Sant Cugat.
Doncs mira...
Són d'aquests personatges que tornen, no?
I quan no ha sonat Migrant Noche a la discoteca, allà a les 3 de la matinada, alguna cosa així, doncs mira...
Fa festa, va, aquesta l'hi reconec.
Molt recolzat també per la seva família, tota la família al voltant de Rafael. O sigui, que està ben acompanyat.
Té un bon entorn.
Sí.
Té un bon entorn que l'acompanya i se l'estima, no?
Molts anys porta casat amb la seva dona, la Natàlia Figueroa, tota la vida.
És difícil, amb un entorn tan de faràndula i de musical.
Doncs sí, una parella com Víctor Manuel i Ana Belén, que a mi m'encanten, doncs una mica així.
L'Ana Belén va sortir l'altre dia a la Revuelta, està estupenda.
També.
Aquesta dona també ha de
ser meravellosa.
És que és meravellosa.
Però és que té una cara, no sé, i tampoc se la veu molt operada, El seu retoc deu tenir, però molt, molt suaus, i està perfecta. No sé si ja deu tenir 70 i alguna cosa, no? Llargs.
No sé, fem una cerca ràpida.
Bueno, i parles de parelles,
això,
què?
I mentre l'Alba fa la cerca, parlem de parelles perquè aquesta setmana...
73.
73.
Ja està,
aquesta setmana les portades, jo he vist molt d'amor.
Sí?
Molt d'amor, molt d'amor.
Ara anem a lo positiu.
Vinga,
a la marxa.
La crònica del cor. I és que ja fa dies que s'està dient que Aitana i Miguel Bernadó han tornat, no vull dir, no sé si posar l'etiqueta, han tornat, però sí una segona oportunitat.
Saps que Instagram és una font d'informació,
no? Informació.
O sortia una imatge de cada un per separat en el mateix ascensor.
Sí, aquesta, per exemple, va ser la primera pista que van deixar, que tots els periodistes que estan tot el dia a l'Instagram o en els digitals ja deien, ui, aquest és el mateix ascensor i és, crec, l'ascensor de la casa del Miguel.
Ah, exacte.
I després, Cuca, Javi de Hoyos deia que preparen una escapada.
Exacte, vaig veure... Bueno, va fer un post i tot, el Javi de Hoyos, que saps que està molt ben informat. Jo no sé d'on treu aquestes fonts, però...
Un periodista tindrà les seves fonts.
Tenim aquí un molt contingut. Llavors comentava que estan preparant una escapadeta, no sabem on.
No
ho
sé. A mi personalment, Miguel Bernadó m'agradava més que el de Tacones Rojos.
I creieu en les segones oportunitats?
Això t'anava a dir jo...
O segundes partes nunca fueron buenas.
Depèn, si no has acabat molt malament, jo crec que una segona, potser una... No, un apropament i després tornar-ho intentant.
Però per què ho van deixar, aquest parell?
Per Sebastián Yatra, jo crec, No, Eva?
Sí.
L'Aitana li va agradar...
L'Aitana es va quedar penjadeta. Jo crec que el Miguel, a mi, em fa una mica de cosa perquè és com un segon plat, no, ara?
No ho sé, a veure...
Tu és que ets molt romàntica, potser, no? I creus en l'amor d'aquest real i...
Sí, sí, vaja. A veure, Miguel Bernadó crec que també es va dir que havia estat amb la filla del, de l'actor... Del Fernández, del... Ostres, el que ara ha fet Marco i ha fet el 47.
De l'Eduard Fernández.
De l'Eduard Fernández. Però ells sempre han dit que no, que són només amics, que són només amics, però vull dir que ell també potser ha fet el que ha volgut. Però vaja, ja, si ara s'han tornat a retrobar. Quantes parelles a vegades de joves eren nòvios i després van la
mira
seva
la Lara
vida...
Ara sí, està sortint amb un noi
que havia sigut conegut, nòvio
fa molts anys. A part, estan fent un viatge per Egipte que, bueno, ens estan
transmetent
cada dia, eh?
Bueno, clar, és que viatjar enamora sí. qualsevol.
Sí, sí.
No hi ha rutina. Va, més portades.
Portada de Lola.
Anna Obregón, amb la seva... A mi m'agrada dir-li neta, perquè això que la
Home,
gent
la
li diu
neta?
La seva filla... Ja, però hi ha molts periodistes que diuen la seva filla neta. No, és la seva neta.
Bueno, hem de dir que es veu que li diu mama, eh?
Sí, perquè dius... Ella,
ja n'hi ha prou,
sí,
d'aquesta dona.
Es deixa dir mama perquè creu que la nena encara és massa petita per entendre tot el procés doncs, que ha necessitat doncs, per arribar al món, aquesta criatura.
No creieu que hi ha més mancances d'ella que necessitats sí, de la criatura? Sí. Perquè, bàsicament, aquesta criatura no sé si hauria...
No ha fet un dol correcte, jo crec.
Molts periodistes diuen això, que és un dol mal portat.
De fet, ara la nena es veu que dorm a la mateixa habitació que el fill, que el seu pare, diguéssim. Mm, sí. I que està igual... que com l'ha de deixar a l'Àlex.
No jutjarem perquè no voldríem passar per una...
No, però dona una mica...
Us dona una mica de iullo?
Sí, és un dol mal portat, que és com...
No, des de fora és això que diu l'Eva.
Sembla que jo parlo amb mi, la nena, em fa una mica de coseta, no?
Bueno, pobra criatura, no té la culpa.
Aquesta criatura no hauria de ser-hi, possiblement des del meu punt de vista, però no voldria jutjar situacions
així. No, ara que ja està aquí, aquesta criatura, i se l'ha d'estimar i donar-li el carinyo que es mereix, òbviament.
L'altre problema és el tema dels ventres de lloguer,
de
l'explotació reproductiva.
Aquesta criatura no té cap mena de culpa de les decisions que han pres la seva família, perquè ella, o la seva àvia perquè ella estigui aquí. Però...
De fet, l'Alessandro Lecchio no està d'acord.
No, gens.
No sé si fins i tot no la coneix encara, a la nena.
No ho sé, això. No ho sé.
I si
la coneix, segur que ha sigut una cosa molt estricta intimitat, perquè, vaja, no ho sé, no?
Uh-huh.
Déu-n'hi-do. I dit això, jo crec que és un dol mal portat i que vol viure a través de la seva neta un altre cop la seva vida amb el seu fill, però vaja, en fi.
Esperem que tingui un 2025 més feliç.
Maco.
Tindrem més portades d'Ola.
Escolteu, una cosa que s'ha posat de moda últimament és que els paparazzis estiguin a les portes dels sopars de Nadal de les empreses i de les teles i de les productores. Jo és una moda que he vist d'uns anys cap aquí, perquè abans jo no en sentia parlar mai, i ara dels sopars que ha fet Telecinco o una productora o un programa de N3...
Tots els periodistes són personatges ja quasi.
Clar, i els estan esperant allà i si hi ha algun cotilleo, també els rascan.
Deixeu-me dir que el nostre company, el Martí González, que fa el programa d'esport a la xarxa a la una, l'Enjoc m'explicava que hi havia sigut la festa del Barça i el mateix club és qui difon les imatges d'aquesta festa. Per tant, ja no em sorprèn que alguns periodistes hagin convertit ells mateixos en font de notícia.
Hem de comentar també que molts personatges estan diversificant negoci. Que
això
també
em sembla increïble.
Belén Esteban va arribar a al sopar de Nadal d'una empresa aquí a Barcelona, de Quality, em sembla que es diu Quality. Bueno, no,
empresa,
no diem el nom,
sí,
perquè
sí,
és una empresa, no farem publicitat.
Però ja l'hem dit.
Bueno, és que no sé, no és
una
com
empresa,
es diu. Una empresa. I llavors van sorprendre
ella
els treballadors.
Ella era l'actuació.
Sí, era l'actuació.
Era ella l'actuació. Va anar a fer un bolo a un sopar de Nadal d'una empresa.
Però què fa aquesta dona?
Pues van a cantar.
Però què canta, la Belén Esteban?
Bueno,
no
va fer de DJ.
Això ja ho ha deixat, perquè
ja no
diu que ja no li renta.
Doncs mira, que diuen que no era tan dolent, vull dir que no estava malament.
Les patates també deien que estaven bé, però que...
Jo no l'he provat, no puc opinar.
Tampoc. Ni les patates, i mira que m'encanten les patates. Però això, jo ho
el personatge se'ls menja, deixeu-me dir, que hi ha
pensar
gent...
mateix.
Però quina marxa, i els treballadors flipaven quan va entrar.
Però em va semblar increïble, perquè si mai ella s'avorreja de la televisió, del Ni que fuéramos i de fer entrevistes i exclusives...
Però es veu que
ho
fan molts famosos, eh? Jo vaig escoltar l'altre dia, ho vaig sentir amb una companya que comentava que l'Alonso Caparrós també ho feia, eh?
Mm. Escolta, et sembla...
Previsions, vinga.
Un minut, les previsions que creiem la Cuca i jo que passaran
Rapidíssim.
El 2025. Mira, jo en tinc tres.
Vinga.
Jo dic que Tamara Falcó i Íñigo Nieva continuaran sense ser pares. És que el rellotge biològic corre per tothom i crec que no serà possible. I fins i tot, aquí no ho he afegit al guió, però ho afegeixo ara, ves que no se separin també. Qui crec que també se separarà? Seran l'Alejandra Rubio i el Carlo Constancia. Això de tenir una criatura crec que no ho suportaran. I crec que Anabel Pantoja també se separarà del nòvio.
Tot divorcis, Eva.
Jo és que crec que
a mi m'ha llegit els pensaments. Jo incloc que hi haurà dos reconciliacions.
A veure.
Bàrbara Rey i el seu fill cap a finals d'any faran, ja veureu, notícia. I després entra Ana Hermínia, la parella d'Àngel Cristo Júnior, a gran duo. També entra José María Borrego, el fill de la Carmen Borrego, que també entra al gran duo. O sigui que també aquests hi haurà una possible reconciliació.
Aquests són els vaticinis. Nosaltres ens acomiadem per avui. Tornem, ara sí, el 8 de gener, de 10 a 12, aquí al Faves Comptades. Que tingueu molt bon Nadal i molt bones festes.
Bon Nadal!